La taula de l'Evangeli.
Benvinguts, benvingudes a aquesta nova edició de la taula de l'Evangeli, el programa de Ràdio Estel que comenta per a vostès la litúrgia dominical. Avui som el diumenge 32 de durant l'any i els nostres tertulians, Teresa Cabanes i mossèn Jaume Mayoral. Tot seguit els hi presentem i els saludem. Teresa Cabanes és presidenta delegada de Mans Unides del Bisbat d'Urgell. Bon dia, Teresa.
Bon dia.
Gràcies per ser aquí.
A vosaltres.
Mossèn Jaume Mayoral és rector de Agramunt i la Ribera del Sió, la comarca de l'Urgell, i delegat de Càritas Diocesana d'Urgell. Bon dia, mossèn Jaume.
Bon dia a tots.
Gràcies per ser aquí. De seguida ens hi posem.
La taula de l'Evangeli. Temps per a la reflexió.
La primera lectura d'aquest diumenge 32 de durant l'any és del primer llibre dels Reis i del capítol 17.
En aquell temps, el profeta Elies se n'anà a Sarepta. Quan arribà a l'entrada del poble, hi havia allà una vídua que recollia llenya. Elies la cridà i li digué: «Porta'm, si et plau, una mica d'aigua per beure». Mentre l'anava a buscar, Elies la tornà a cridar i li digué: «Porta'm també un tros de pa». Ella respongué: «Per la vida del Senyor, el teu Déu, et juro que no en tinc gens. Només tinc un grapat de farina i una mica d'oli. Ara estava recollint aquests branquillons i anava a fer pa per mi i el meu fill. Ens el menjarem i després morirem de fam». Elies li respongué: «No tinguis por. Fes-ho tal com dius, però primer fes un panet per mi i dóna-me'l. Després ja en faràs per a tu i pel teu fill. Això diu el Senyor, Déu d'Israel: no es buidarà el pot de la farina ni s'abaixarà l'oli de la gerra fins al dia que el Senyor enviarà la pluja al país». Ella va fer tal com Elies li havia dit i durant molts dies tant ella com la seva família van poder menjar. No es va buidar el pot de la farina ni s'abaixar l'oli de la gerra, tal com el Senyor ho havia dit per boca d'Elies.
Aquesta lectura ens ajuda a copsar la importància de la fe i de la confiança en el Senyor, passi el que passi. És l'experiència que hem recollit del profeta Elies i aquesta viuda pobra de Sarepta. Paraules que ens interpel·len i ben actuals. Què
sí,
hi diu?
Jo, home, verdaderament és d'aquelles que dius, la podríem aplicar a cada moment del nostre dia a dia. Que no hi ha cosa que més empipi que et facin fer una cosa, que te'n facin fer una altra, que tu no en tinguis ganes, que verdaderament tu estiguis en un moment que no estàs per res i algú et va amoïnant, no? Però que doncs hi ha com una esperança que quan et diuen: «Vale, va, no t'amoïnis tant, tu fes el que jo et dic i les coses aniran bé». Posar aquesta confiança és el que ens fa falta. Aquí fa una referència inequívoca amb Abraham, no?, de que es fia d'aquest missatge, no? Ho fa, obviant que potser es morirà de fam, perquè és clar, si el poc que té a sobre s'ho gasta. És un passatge fantàstic, a mi m'agrada molt, és un tros que et fa rumiar molt de com avui en dia a vegades deixem perdre'ns moltes coses.
No, i que a més subratlla aquest tema del compartir. Aquí estem dos representants, que la nostra tasca diocesana té que veure amb la pobresa, tant Mans Unides com Càritas, i aquest relat, traient a part del que hem dit, de la providència, de la confiança, és una petita postal de la realitat. Quanta gent hi ha al peu del camí amb aquesta pobresa humana, no? La mare amb el fill, que ja no tenen mitjans, que per tant doncs, potser miraríem més per amb ells, però davant d'aquell que truca a la seva porta són capaços de, confiant en el missatge que els dona, pensem que Sarepta no eren del poble d'Israel i per tant doncs no eren, diguem-ne, de la mirada de Yahvé. Per tant, això dir, no, di,
no, no,
diríem,
no, creients.
Escoltat,
no havien escoltat.
No eren creients en aquest sentit, però que són capaços de fer-ho perquè també escolten per part d'Elies que Déu proveirà, que no pateixin. En aquest món de guerra, que tanta gent ve als peus dels camins vivint amb lo mínim, és que aquesta imatge tanques els ulls i de seguida la pots visibilitzar amb la realitat que estem vivint de les guerres que hi ha arreu del món, no? I d'aquesta pobresa. I amb tot hi ha aquesta gent que té confiança en aquest missatge que és d'esperança. Després es produeix lo bonic, que és el petit miracle, no? De dir, no patiu perquè Déu proveirà, no? També és molt carregat de significat.
Jo aquests dies, refent referència a això que tu comentes d'aquestes guerres que estem vivint i que et matxaquen en els mitjans de comunicació físicament, jo comentava així, que em sorprèn veure l'esperança en els ulls d'aquestes persones que potser en aquell moment els hi manca de tot, que a més han perdut la família. I els seus ulls, malgrat la tristor, transmeten un bri d'esperança, no? O sigui, malgrat tot, ells algú els hi ha de fer pensar que tot, un dia o altre, s'anirà solucionant. Vull dir que la confiança es fa present fins i tot en aquests paratges que fan fredat, que quan ho mires dius, mare meva, què he fet jo per viure en un terreny dolent no moltes coses, però que, en canvi, em resguarda de no, la meva integritat.
I que molta gent d'aquesta que estan vivint aquesta situació, la seva fe, també ho hem de dir, els hi permet de dir, malgrat tot, sabem que ell no ens abandonarà. Mm-hmm. No estem parlant només de la confessió cristiana, estem parlant de les confessions d'aquesta senzillesa que tenen molts dels seus fidels, però que saben que malgrat, i estem dient el mateix, amb una postal de destrucció, de mort, que tu diries de totalment de dir, haig de capitular o haig de deixar, ells continuen sabent, no, hi ha aquell bri d'esperança que ell no ens deixarà.
Sí, sí, vull
això
dir,
també és molt, molt enriquidor, repeteixo, per totes les confessions. A vegades les persones no creien, nosaltres tenim la sort que, malgrat tot, tenim algú com el profeta Elies que ens ha dient, no pateixis, perquè Déu no ens deixarà.
Sí, sí. És una lectura que es pot aplicar molt, molt a les realitats que avui estem vivint. Vull dir, jo penso que, i sobretot això, que ens empipa molt que ens facin fer coses, no? I val la pena a vegades posar-nos-hi, no? O sigui, qui li diu que li pregui una mica d'aigua per beure, una mica de pa, vol dir una altra cosa, però ens empipa molt que ens vagin dient fes això, fes allò. En canvi, aquí diu que quan ho escoltes i compleixes a vegades això que t'empipa tant, pots treure'n un bon profit i un bon resultat.
I amb aquest llenguatge tan nostre, no? De dir, no patiu que la pluja arribarà. En temps de sequera que hem anat mirat al cel i dir, hem tret tots els sants i d'allò, i no arriba, no arriba. On és aquella frase tan bonica de dir, no patiu que la pluja arribarà. I de fet la pluja arriba.
Arriba, sí.
Per tant, doncs també és un missatge també d'esperança, a més de confiança, d'esperança, que potser és el que ens falta al nostre temps.
Potser no cal entrar en pànic tantes vegades com ho fem, per exemple, això que dius de la sequera.
Sí.
Quan ho vivim, entrem en pànic i pensem, però per què que no confiem que Déu ens enviarà la pluja?
Potser som una societat, sí. Som una societat de la immediatesa.
Ah, sí.
És a dir, a vegades veus gent que van a posar el cirill a l'església i et diuen, vaig posar un cirill, això. Jo et voldria, i ara ja et dic, no, demà no estarà curada aquesta persona. No, dic, però tu has fet el primer pas que és dir-li, demanar a Déu, dir, escolta, ajuda'm perquè ho necessito, no? I dic, però nosaltres voldríem que fos immediat.
Sí, sí,
jo trec
sí.
El sant corresponent i ja plourà, no.
Sí, sí.
Bueno, és que ara tot ho volem per abans d'ahir.
Sí, sí.
I és clar, doncs això és una mica difícil.
Seguim endavant.
La taula de l'Evangeli. Una llum per a viure la paraula de Déu.
Ara la segona lectura, que és de la carta als cristians hebreus i del capítol 9.
Crist no ha entrat en aquell santuari a imatge del veritable fet per mà d'homes, sinó que ha entrat al cel mateix i s'ha presentat davant Déu per nosaltres. El gran sacerdot entra cada any al santuari amb una sang que no és la seva. Crist, en canvi, no s'ha d'oferir moltes vegades, altrament hauria hagut d'anar sofrint la seva passió des de la creació del món. De fet, no ha aparegut fins ara, a la fi del temps, a oferir-se ell mateix una sola vegada com a víctima per abolir el pecat. Els homes morim una sola vegada i després de la mort ve el judici. Semblantment, el Crist va ser ofert una sola vegada quan va prendre damunt seu els pecats de tots. Després tornarà a revelar-se, no ja per raó dels pecats, sinó per salvar aquells qui esperen el moment de rebre'l.
Versets on queda ben palesada la superioritat del sacerdoci i del sacrifici de Crist sobre els del temple. L'autor d'aquesta carta ho explica, doncs, posant en relleu que això és precisament el que fa Jesucrist. Bé, teniu la paraula, tertulians. Què us sembla?
Tornem a, com dèiem, doncs, la dificultat d'aquesta teologia, no? tan punyent i a la vegada tan clara. Perquè és la realitat, no? De dir, el sacerdoci del Crist, la missió del Crist a la Terra va ser per donar-nos la salvació. I per tant, doncs, el seu camí a la creu és un camí que el que ve és redimir-nos. Què passa? Que llavors el que havia en aquell moment, que eren els sacerdots que acompanyaven el culte a Yahvé, deien, no, home, no, és que ell no pot ser que una vegada per sempre tot quedi conclòs en una persona. Nosaltres, després, com a cristians, el que seguim, celebrem i adorem és aquest Crist, ell, per una vegada, ja ens ha salvat. Però aquesta salvació té una continuació, perquè estem acabant l'any litúrgic i, per tant, doncs, haurem de parlar també de la segona vinguda de Jesucrist, en la qual també és veritat que se'ns ha de jutjar, perquè allò que diem, sí, ens salvarà, però bueno, també hi ha les obres, també hi ha la teva vida, tot allò que sopesa perquè aquest Crist, que és el gran sacerdot, et pugui redimir.
Jo penso que ens sembla que la salvació, com que és per a tots, doncs bé, ja la tenim. I moltes vegades ens fa oblidar que la salvació és per a tots, però que el nostre camí també ha d'ajudar en aquesta salvació. Perquè quina diferència hi podria haver en creure una mica i no creure gens, si verdaderament el nostre viure no ens donés un afegit en aquesta salvació. Jo crec que tots haurem de ser jutjats, perquè seguríssim que ningú és perfecte, ho va ser Jesús, i a sobre el van matar a la creu. Per tant, no, jo crec que haurem de donar totes les explicacions que ens demanin i de tot el que hem volgut passar per alt. Perquè jo penso que moltes vegades, si li podem dir un pecat o una falta, és dir, bueno, això com que no és gaire important, no cal que ho tingui present. Jo crec que tot això ens queda com apuntat, no? Perquè quan tenim present una falta, com a mínim la reconeixem. Quan volem fer que no, jo crec que en aquest moment, un dia o altre, ens hauran de preguntar què hem fet.
I aquest subratllat de va prendre damunt seu els pecats de tots, que és aquest record d'aquest anyell pasqual que és el Crist. Ens diu la tradició jueva que tenien la costum de fer anar anyells on depositaven els pecats del poble jueu i els aviaven al desert. Clar, Jesucrist, ell únic, ja fa aquesta acció. Jo agafo els pecats, els porto perquè vosaltres tingueu la salvació. Però és una salvació que se'ns dona a la mesura que nosaltres el sabem seguir. Clar. Recordem les lectures del diumenge passat, has de saber estimar, has de saber pregar, has de saber lluitar per aquest món. I ell què fa? Doncs porta aquestes petiteses del nostre món, de la nostra gent, d'aquesta societat, a vegades sense valors, no només valors espirituals, sinó valors humans, perquè cada vegada anem veient... El dia estic acabant de llegir un llibre que parla d'això, no? Parla una miqueta de l'odissea de les religions. i diu que, que en aquests moments han passat de l'homo sapiens, també hi ha un homo que és espiritual, espíritus, un home que té aquesta realitat. I per tant, doncs, el que no podem dir és que tot això se'ns quede lluny, no? Hi ha una necessitat també de creure i sobretot de confiar de que tu allò que fas mal fet, que ho has de fer ben fet, eh? No et val a dir que et quede perdonat, has de millorar. Per això el sagrament de la penitència, aprofitem també d'aquí que s'hauria de recuperar, perquè som pecadors i ell et donarà el perdó, però per donar-te el perdó tu has d'expressar la teva falta.
És que jo penso una mica és això, no? que ens fa perdre una mica el món de vista el fet aquest de que com que ell ja se'ls va carregar tots, no cal que ens emboliquem, ja ens perdonaran. Jo crec que, i mossèn Jaume ho diu molt bé, hem de ser més fidels a demanar aquest perdó ja aquí. Vull dir, avui en dia el del sacrament de la penitència per moltíssima gent ha perdut tota la importància, no? Precisament per això, perquè penses, la gent deu pensar, si ja estem perdonats no cal que anem aquí a dir res. Crec que hauríem de fer una mica més de pedagogia de que els pecats o les faltes, jo no m'agrada gaire això del pecat, però les faltes que hi en fem moltes, val la pena que les anem recordant i si ho diem, un se n'en recorda que ho ha fet. No cal que hàgim de necessitar més cosa. El fet de dir-ho ja és molt...
I això
és
no com estem, sí.
Que si tens una parella i li amagues una cosa, en el moment que li pots dir que et sents millor... Pues,
i sobretot que no estem en una fe de mínims.
No.
No estem. És que a vegades arriba un moment de dir, amb uns mínims, com que ell ja ens ha salvat, ell està clavat a la creu, no, escolteu, hi ha la segona vinguda que determina que hi ha judici, en el bon sentit de dir, escolta, fes-ho bé, per estar sobretot agraït al que has fet, ho diem alguna vegada, no, la felicitat que és? Fer-ho bé. A la mesura que tu ho fas bé, has de saber reconèixer les teves mancances perquè ell et pugui donar la gràcia del perdó.
Sí, sí.
Però si ja tot ho banalitzem i res, diu, no, fes... Que això és la diferència entre la confessió catòlica i altres confessions cristianes. Nosaltres no en tenim prou, la fe. La fe sí que justifica, però tu necessites fer bones obres i fer-ho bé. Perquè sumat és el que dona la salvació. I això no ho perdem perquè és propi de la nostra confessió catòlica.
Sí, sí, jo hi estic molt d'acord i penso això.
Seguim endavant.
La taula de l'Evangeli. Comentaris a la litúrgia dominical.
I ho fem tot escoltant l'Evangeli d'aquest diumenge 32 de durant l'any, que és de Sant Marc i del capítol 12.
Estant assegut al temple, davant la sala del tresor, Jesús mirava com la gent hi tirava diners. Molts rics hi tiraven molt, però vingué una vídua pobra que hi tirà dues monedes de les més petites. Jesús cridà als deixebles i els digué: «Us dic amb tota veritat que aquesta vídua pobra és la que ha donat més de tots. Els altres han donat del que els sobrava, però ella, que ho necessitava per viure, ha donat tot el que tenia».
Jesús critica durament els lletrats o escribes perquè cerquen els honors, fingeixen la santedat i són egoistes. I lloa també davant de tots aquesta pobra viuda que posa d'almoina per al temple tot el que tenia. Dues monedes de les més petites. Serien com les d'un cèntim nostres, no, mossèn Jaume?
Pues quasi. És aquell tema que mai s'acaba de les col·lectes, que a vegades diem, no tireu cosa tan petita, no cal. Però a vegades és el que diem, i qui sóc jo per jutjar el que tiren? M'ha passat, a vegades dius a algun company prevere, dir, val la pena dir-los, escolteu, no, si pot ser bitllets millor, però penses, qui sóc jo per saber el que et donen o deixen de donar-te, i si realment t'estan donant el poc que tenen, o simplement et donen el que els hi sobra. Jo en aquest text hi ha una referència que sempre m'ha cridat l'atenció, però amb sentit de millorar, no? De dir, la cosa que em sembla que poden dir, que et pot fer mal com a prevere o persona de fe, és que et diguin, més de la llei no ho diem tant, però que et diguin fariseu, que vol dir hipòcrita. És a dir, el que aquí ens explica, que no fas, és a dir, demanes que facin el que tu no faràs. I després que la teva, diguem, la teva tasca la vols embolcallar amb un sentit d'honorabilitat, de certa vanitat i orgull. I on es llegeix aquest text i dic, ostres, doncs has de ser la viuda pobra, si no, malament, no has entès.
I tant. Vull dir, jo aquest text a vegades el faig servir, sobretot amb molta canalla, que a vegades valoren si es dona molt o es dona poc. No? Vull dir, a vegades que es parla de que a tots ens hem d'ajudar i que hem de contribuir, i algú diu pues que contribueixi el qui té, i jo dic, hem de contribuir tots, els que molt i els que poc. I sobre això que diu el mossèn, jo que normalment estic acostumada a passar molt la safata a l'església, et dones molta compte de com la gent dona. És curiosíssim, eh? Quan tens una mica de pràctica amb això, penses verdaderament com la gent ho dona. Hi ha el qui dona aquests 2 cèntims, però que els dona amb aquella, amb aquella voluntat de dir jo també hi contribueixo, o com aquell que diu... No, vull dir que és molt significatiu. Per tant, hem de valorar moltíssim el que la gent contribueixi a la sostenibilitat i a l'ajuda. No? Jo en algú que pot donar molt i dona, sempre li dic, agraeix tant en aquest que saps que no li representa res, ni que et dongui 10 ni que te'n dongui 20, però que t'ho dona, perquè n'hi ha molts que també ho poden fer i no ho fan. Sobretot això en el nostre camp d'ajuda ho veus molt, no? Veus que hi ha persones que amb poguent, doncs s'hi pensen molt, i altres doncs que ho fan de la manera més normal. Jo crec que hem de valorar moltíssim les 2 monedes d'aquesta viuda i fer-les servir perquè creixem en la donació, en l'ajuda, i a valorar molt el que un pot donar, i l'altre, el que rep, ho agrairà encara més.
No, i que la gent ho entén, és a dir, la gent entén que el funcionament de la pastoral, d'una parròquia, de tot, necessita una ajuda, més gran o més petita, cadascú sap, això és a consciència, i per tant, doncs, però que és necessària, perquè si no, no podem... no es pot tirar endavant projectes pastorals i d'altres. Per tant, doncs, a mi el que una mica em preocupa és que algú pugui pensar lo de la sala del tresor. El tresor que tenim a les esglésies, i ara amb això no voldria ser molt, molt papista o, si voleu, molt ensucrat, és el sagrari. És que no tenim cap... Quin tresor fan? A vegades fan... I sempre parlen, i els calzi, no sé, escolteu, el tresor que tenim, veus aquella padrina o aquell senyor que està allà davant, amb aquells bancs, davant del Santíssim, però amb ell aquell és el tresor. I a vegades pensem... El tresor no ha de ser només material. La sala del tresor d'una comunitat és la seva fe. D'una església sí que hi ha l'aspecte econòmic. I clar que hi hem de ser, per això hi ha les campanyes que es fan per recollir diners, per moltes obres, totes elles molt bones. Però el tresor veritable, perquè ella ho va descobrir, aquesta viuda, i segur que els que anaven al temple, doncs és aquella presència del transcendent, que és una mica el que ens porta la fe. Jo em sembla que també, tot basant en un sentit material, a vegades, jo també una mica en aquest sentit, no sé com ho fan els ecònoms i tota aquesta gent que porta l'economia dels bisbats, perquè s'han de moure amb xifres i xifres, quan la realitat nostra potser és més pastoral, espiritual, i a vegades difuminada en un sentit...
Jo hi estic d'acord, però també penso una mica això, no? Que també hem de ser una mica solidaris amb la part monetària, perquè avui en dia poca cosa a vegades es pot fer. Sí que es podem fer moltes coses d'ajuda, de donança, sense res material i sense res que hàgim de comprar. Però no podem obviar que l'ajuda és important i valorar molt el poc o el molt que les persones ens poden ajudar. I jo estic molt d'acord amb allò que has dit al començament, de que sobretot no ens diguin mai que som uns fariseus, que a vegades ho podem semblar perquè doncs, diem i a lo millor a la realitat doncs ens deixem portar, i sobretot els qui no som mossens ni preveres ni res, que estem amb així, més contacte amb això que a vegades ens ensorra. No?
I això no vol dir que no deixem de demanar ajuda, perquè estem amb dos entitats que ho necessitem, Càritas i Mans Unides, gràcies als cèntims i als molts euros, ens permeten fer projectes. No diem que no, però també és veritat que el que hem de dir és que hem de valorar des de la xifra gran a la petita, perquè tot construeix i tot fa caritat. La solidaritat més enllà, caritat. Per tant, doncs, també és veritat que ho recomanem, de dir, si pots ajudar i no tinguis vergonya del que donaràs, perquè em sembla que nosaltres, en aquest sentit, jo sempre els dic, sumat tot, no vas dient, amb un sobre agut, i fas, a vegades fas algun vot perquè alguna cosa dius, carai, un bitllet, però si no n'hi és, dir, sumat tot, hem aconseguit això. Qui? Tots nosaltres.
Sí, sí, això és el més important.
La comunitat.
No és el que dongui un ni el que dongui un altre, és que conjuntament podem fer moltes coses, i vull dir, en les nostres entitats ho veiem, vull dir, cada any fem uns projectes que diries, com pot ser que pobles i bisbats tan petits doncs puguin tirar endavant aquestes coses. Jo sempre ho dic, encara aquest dia que fèiem una trobada de Mans Unides, ho comentàvem, dic, nosaltres som molt petits, però els resultats sempre són molt bons, per tant, almenys des de Mans Unides estem molt contents, i suposo que Càritas també, dos entitats que vivim una mica del que podem fer, vull dir, perquè, i gràcies a l'ajuda de la gent. Crec que això és molt encoratjador.
I que també sàpiguin, els que ens escolten, que encara que siguem una entitat que el dinamisme ens ve de les almoines, és a dir, la caritat, també ens ve de la pregària. I em sembla que aquesta pobra viuda també, donant el que tenia, també ho feia des de la seva fe. I em sembla que també és bo dir-ho, que en aquest sentit nosaltres també tenim la confiança en Déu. I la pregària és part vital, tant de Mans Unides com de Càritas, com altres entitats d'Església que estan per ajudar els altres i que necessiten, no?, aquests recursos per poder-ho fer factible. La pregària és molt important i és necessària.
Molt bé, doncs suggereixo que ho deixem aquí ja, perquè el temps que tenim doncs està arribant al final. Gràcies, Teresa Cabanes.
A vosaltres.
Gràcies, mossèn Jaume Mayoral. També gràcies a l'Àlex Alsina, que ha portat el control de so, la Cristina Orduña, que ha fet la locució de les lectures. A la direcció i presentació del programa ha estat Maria Marín, la que us parla. I moltíssimes gràcies a vostès, amics i amigues del programa, per la seva fidelitat i també per tots els comentaris, opinions, suggeriments que ens fan arribar a través del nostre correu, la nostra adreça de correu electrònic. La recordem un cop més, taulaevangeli@radioestel.cat. taulaevangeli@radioestel.cat. I també dir-los que si ho desitgen els esperem diumenge vinent en aquesta mateixa sintonia, la de Radio Estel, que ja fa 30 anys. Gràcies de nou, una abraçada per a tots, bon diumenge, adeu-siau.